Radio Astel.
Passant de les 11, rebem aquesta hora Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, però simpàtic.
Ai, moltes gràcies, Mercè.
Com estàs, Joan Anton?
Molt bé.
Normalment és incompatible, això.
O... Perdona, el que és incompatible?
No? Tens càrrecs físics, no?
I ser
simpàtic. Una persona...
No ho sé. No, home, no, fotem. No, ha de ser molt compatible. Jo t'agraeixo el compliment. Sí.
Què anava a dir? Abans d'entrar en el tema, anirem a buscar la gravetat avui amb en Joan Anton Català, però ja saps que jo intento fer els deures i sempre, doncs, quan veig un tuit, no sé si es continua dient tuit, ara mira, a X...
Jo els he dit piulades.
Piulades. Però... Doncs mira, una piulada al compte de Joan Anton Català, que per cert...
Ets tu, que em segueix.
No, és veritat. Mireu, Joan Anton Català, si el voleu seguir, el seu compte és Estels i Planetes, així de fàcil.
Exacte.
I allà trobareu, primer de tot, en Joan Anton ens avisa, atenció al cel, sobretot demà, perquè està lluna creixent, no, Joan
Anton? Sí, tenim una lluna que comença a créixer, molt fineta. Avui la veurem molt, molt fineta i molt baixa sobre l'horitzó sud-oest, quan s'amaga el sol, després la lluna de seguida s'amaga, i Venus el veurem molt brillant una mica per sobre de la lluna. Però demà es posaran al costadet, és a dir, la lluna li agrada visitar, o no sé qui li agrada visitar
aquí,
però els agrada fer parella. Llavors faran una parella molt bonica, una fina lluna creixent amb un brillantíssim Venus. I això demà al vespre, i demà passat la lluna continuarà pujant una mica, llavors la lluna ja es trobarà per sobre de Venus i una mica més crescudeta, però molt, molt, molt poquet. Per tant, demà és una ocasió molt bonica per fer una foto, com que a més van baixos i es pot agafar un skyline, no? un paisatge, ja sigui de ciutat o de muntanya o de camp, doncs animo la gent a que s'ho miri i si volen fer la fotografia,
que ho enviïn,
no? La fotografia per xarxes socials.
Que puguin etiquetar. Dit això, primer, i després, una notícia que bueno, l'he llegit i directament li he passat a la sotsdirectora del programa, la Marta Harque, perquè sabia que li faria il·lusió, que és aquesta possibilitat que ens lliures des del teu compte de X de descarregar el calendari 2025, un calendari que ha dissenyat la NASA.
Exacte, és el calendari oficial.
El
calendari de la NASA, que el posen a disposició per tothom qui ho vulgui descarregar, i a més ho posen en format amb molta resolució perquè qui vulgui imprimir-ho, portar-ho a una impressora bona o a una impremta o on sigui, doncs ho pugui fer. Està plena d'informació, és un calendari que està ple d'informació de caire astronòmic, divulgatiu per tots els públics. Òbviament hi ha marcades dates que són d'especial interès del 2025 sobre fenòmens que hi haurà al cel, torno a dir, a nivell de divulgació de públic, i a més fotografies molt boniques.
Les imatges, ara tu, Joan Anton, em deies, entra-hi i fes una ullada.
Sí.
Oh, són espectaculars.
No, és molt, molt bonic.
Et quedes amb algun més concret? Ara el tens al cap o no?
No el tinc al cap, perquè ha estat aquest matí que l'he vist i de seguida l'he piulat per xarxes. L'he obert un moment per veure'l, però no m'hi he fixat això en detall. Però he vist que pagava la pena, sobretot. Home. Això, és qui se'l pugui imprimir en format bo, és a dir, o bé perquè tinc una impressora bona o perquè el porti, no sé, amb una impremta o una papereria d'aquestes que t'ho poden fer bé, no? I amb paper
imprimir
de qualitat, això paga la pena, aquest calendari, sí.
Doncs mireu, que fàcil, entreu a Estels i Planetes, és Joan Anton Català, i allà us podeu descarregar doncs aquest calendari dissenyat per la NASA. Dit això, ara sí, Joan Anton, avui el tema, ja veuràs.
És greu.
És greu, és greu.
Cerco un centro di gravitat permanente que no mi faccia mai cambiare idea.
Hi ha temes que no caduquen mai, eh?
Vull dir... Vols dir musicals o científics? Perquè ara m'estava escoltant. Sempre poseu músiques molt boniques, però aquest cop no és l'estil de música que a mi més em motiva.
No, no t'agrada Franco Battiato?
No, home, no.
No?
A mi no. No, respecto.
Ostres, mira,
que respecto?
Ara et veia que estaves com movent el cos.
Bueno, perquè un has d'exportar. Però...
però
no seria.
Però no, eh?
No seria.
Jo crec que t'agradarà més un altre tema que t'ha preparat en Ferran.
Perfecte.
Ja veuràs que sonarà, durant la secció. Però, doncs mira, jo t'hagués dit, que eres del team Franco Battiato.
Home, no, jo era de Grenyes i de...
Ah, sí? Sí,
home. Bueno, ara costa imaginar-ho, ho sé. Però jo era de Grenyes i anant samarretes tallades per aquí.
Per favor, volem necessitem imatges. Jo necessito...
No en tinc.
No en tinc.
No en tinc. Negaré que en tinc.
És greu, o sigui, a veure, clar, Joan Anton deia, el tema és greu, bueno, perquè des de quan la humanitat busca entendre la gravetat?
De sempre. Mira, la gravetat és una cosa que és tan quotidiana, perquè ens hi hem acostumat tant des que naixem, no? Tu llancem una cosa a l'aire, cau, i nosaltres ens sentim pressionats contra el terra. I això és una cosa que és quotidiana, però cal pensar què és el que ho provoca. Això l'anomenem la gravetat. I no sempre la humanitat ha tingut molt clar, i encara avui tenim algun dubte, de com funciona aquesta gravetat. I els pensadors antics, sobretot els grecs, que saps que li donaven moltes coses,
sí,
doncs pensaven que era la gravetat. Hi havia una figura que, de fet, va marcar el pensament filosòfic-científic del coneixement durant segles, que va ser Aristòtil. El va marcar aquest pensament per bé i per malament, també t'haig de dir. Ell pensava, què és això? No? Quina força misteriosa ens atrau i ens enganxa al Terra? I ell pensava que hi havia quatre elements bàsics, que eren la Terra, l'aire, el foc, i me'n deixo un, la Terra, l'aigua, el
l'aigua.
Foc i l'aigua, correcte. Uh-huh. I pensava que aquesta força, que avui anomenem gravetat, era el que feia que els objectes, sobretot els més pesats, tinguessin tendència a acostar-se a un d'aquests quatre elements bàsics, que era la Terra, no?
Uh-huh.
Ell pensava, a més, que com més pesat era un objecte, com més gros, com més pesat, més de pressa queia. Si el llançaves des d'una torre o des d'una altura qualsevol, més de pressa queia. Això estava equivocat. Ara veurem que estava equivocat. Però ja és un dels primers que va començar a pensar en què era això de la gravetat. Però quedem-nos en aquest detall perquè ara Galileo, bueno, ara no, moltíssims segles després, ho canviarà. Aristòtil pensa que els objectes més grossos cauen més de pressa si els llences des d'un edifici, des d'una torre. Una cosa, per cert, que si sortim al carrer i preguntem, molts ens diran que és així,
que sí, que
però
és així,
que és falsa.
Satèl·lit soc, orfre de la teva gravetat, que va agarrant buscant el camí final per poder-te tastar. Arbre gran de la muntanya, tu que dones la frescor, la frescor de la teva ombra, la calor del teu amor.
Per tant, Joan Anton, abans que el tema fos, abans de ser un tema d'estudi científic, mm-hmm, podríem dir que, pel que ens has explicat, que s'estudiava més aviat en l'àmbit filosòfic,
sí,
no? La gravetat.
Sí, bueno, els pensadors grecs, d'alguna manera, barrejaven... Hi havia poca diferència entre la filosofia i la ciència. Aquesta diferència entre la filosofia i la ciència s'ha començat a notar molt a partir de que la ciència ha començat a fer experiments. Diguem, el mètode científic el que va és observo, això la filosofia també idèntic,
té, clar.
Penso, la filosofia també ho té, estableixo hipòtesi, possibles explicacions de per què allò és així, això la filosofia també ho té, i ara aquí és on es diferencien. I la ciència va un pas més enllà i diu, i ara ho haig de comprovar, ara haig de fer experiments per comprovar quines hipòtesis de les que he posat sobre la taula són falses o són veritat, no? Però vull dir, anaven molt junts. Això, durant la història de la ciència i de la filosofia, és, jo ho trobo una cosa impactant, Mercè, veure quants segles, moltíssims segles, hi ha una paràlisi absoluta a la ciència. Absoluta, durant molts segles.
Curiós.
Molts. Bueno, passen moltes coses, jo diria que passen coses històriques importants, els europeus tenim tendència a barallar-nos i a estomacar-nos, no? I dediquem molts segles al noble art de matar-nos,
sí,
mentre altres cultures, com per exemple els xinesos, continuen desenvolupant coneixement i continuen
avançant,
desenvolupant ciència. Total, sí, que en això de la gravetat donem un salt, no és que ningú no hi pensés, però vull dir, no hi ha un avenç important, fins al segle XVI-XVII, que és quan Galileo fa els seus grans experiments amb la caiguda de cossos. Ell agafa cossos i els fa caure, bàsicament els fa caure per, com unes rampes, uns plànols inclinats, per mesurar el temps que triguen amb caure, amb recórrer això. I també els llença des d'altures. Es diu, la llegenda bonica, després expliquem una altra llegenda també molt bonica,
sí,
d'això de la gravetat, però diu que llançava coses des de dalt de la Torre de Pisa.
Sí.
No sé si això està del tot documentat, però en tot cas queda molt bé. Queda
això sempre deia un gran mestre, mossèn Martí Bonet, que el van tenir la setmana passada, que entre d'altres coses és historiador, deia que les llegendes són la poesia de la història.
Ah, molt, molt xulo, això.
I bé, sí, ben sí, bé, sí, una mica,
això,
no?
És això, me l'imagino al
Galileu, no? Allà, a la Torre de Pisa.
I tal, dalt de la Torre de Pisa inclinada i llançant boles de diferents pesos i diferents,
sí,
mides. Ell se n'adona que Aristòtil no tenia raó. Ell se n'adona que els objectes cauen a la mateixa acceleració, a la mateixa velocitat,
clar,
tinguin la mida que i tinguin el pes que tinguin. En tot cas, se n'adona que si un objecte cau més a poc, no és perquè pesi menys o més, és perquè, a lo millor, la forma que té aquest objecte fa que fregui contra l'aire i l'aire el freni.
I que freni,
i
no?
I que el freni. Mm. Però ell diu, ell dedueix, no, això que ara anomenem gravetat actua igual, de la mateixa manera, contra qualsevol objecte, tingui la massa que tingui, i els fa caure a la mateixa velocitat, a la mateixa acceleració, i els dos tocaran terra al mateix instant. Que això sabem que és així. T'haig de dir, com a nota històrica, que moltíssims segles després ho vam provar a la Lluna. No recordo quin Apolo va ser, jo penso que va ser l'Apolo 15, però no estic segur. Es va fer la prova, ja se sabia que era això, eh? Sí. Però es va voler fer la prova així, i un dels astronautes sobre la Lluna es va gravar, es va enregistrar en una càmera, llançant una ploma i un martell al mateix temps, a la superfície de la Lluna. I els dos cauen, la gravació està per internet, vull dir, és gratuïta, i cauen els dos, i toquen al mateix temps a Terra. Aquí la Terra no, perquè la ploma, com que hi ha atmosfera, l'aire la frena.
Clar.
Per això no té res amb la gravetat. Clar. Si no hi hagués atmosfera, la gravetat però actuaria, i actuaria tal com Galileo ens va dir, que és que tots dos objectes caurien al mateix temps.
A tot això, clar, tots ens ve al cap també Newton.
Correcte. Joan Newton és el gran personatge de la física.
Relacionat, segle, no? Que tot relacionem,
sí,
amb
sí,
la gravetat.
Al segle XVII, un personatge, un dia en parlarem, si voleu, amb una història personal complicada, personatge complicat, però en tot cas gran, enorme, científic. I aquí ve l'altra llegenda, no? I tots tenim la imatge de Newton fent una becaina sota una pomera,
sota una,
a la campanya anglesa, no? I de sobte li cau una poma al cap i diu, eureka, ja ho tinc, ja sé com sí. funciona la gravetat. No, òbviament no va anar així. Segurament alguna becaina devia fer, més d'una, però no va estudiar la gravetat d'aquesta manera, segur. Newton publica, al segle XVII, el seu gran llibre, que és Principia, que és un llibre on ell explica matemàticament com funciona la gravetat. I no ho fa observant pomes caient de la pomera, ho fa observant planetes. Ho fa recollint observacions de la posició de planetes al cel que molts observadors havien obtingut durant molts anys i dedueix les fórmules matemàtiques amb què funciona la gravetat. Unes fórmules que són tan perfectes, tan boniques i tan elegants que encara avui emprem per explicar el 99,9% de tot el que passa al nostre voltant. No? Sabem, les fórmules de Newton, entre altres coses, et diuen a quina velocitat caurà un objecte, et diuen que si vas a 80 km per hora amb el cotxe sense cinturó de seguretat i xoques, et faràs molt de mal. Tot això ens ho diu Newton, i ja et dic que en una precisió del 99,9% ho utilitzem per explicar tot el que hi ha al voltant. Aquestes fórmules de Newton sobre la gravetat ens diuen que la força de la gravetat, i ell anomena força de la gravetat, i de quins ve el nom força, que després veurem que Einstein s'ho carrega. La força de la gravetat actua en funció de la massa que tenen els dos objectes. Diu, qualsevol dos objectes s'atrauen en una força que és proporcional, directament proporcional a la massa que tenen. Com més massa tenen, més s'atrauen, diguem, i inversament proporcional al quadrat de la distància. Que vol dir, i si els allunyes molt, aquesta força s'afableix molt de pressa. En el quadrat de la distància. És a dir, si jo doblo la distància entre dos objectes, estic dividint per 4 la força de la gravetat. Per tant, la minvo moltíssim. I això és el que avui utilitzem, com a dir, per explicar el 99,9% de tot el que passa amb la gravetat.
Corda invisible.
Clar. Llavors, Newton, hi havia una cosa que l'amoïnava, i ell ho va escriure que l'amoïnava, el devia atormentar de nit, devia tenir malsons en això, perquè ell deia, ell que era un gran observador de la natura, deia, on és la corda invisible que transmet la gravetat? Com sap la Terra que hi ha, que ha de fer voltes al voltant del Sol? Si ara desaparegués de sobte el Sol, com se n'assabenta la Terra, que ja no hi ha gravetat? Vull dir, que ja no ha de fer voltes al voltant del Sol. On és la molla? No? La molla invisible de la gravetat.
Totalment.
I ell això no ho podia explicar, i era una cosa que l'atormentava, i deia, no acabo d'entendre. He deduït les fórmules matemàtiques de com funciona la gravetat, però no acabo d'entendre realment quina és la naturalesa de la gravetat. Com és que es pot transmetre? Què és el que la transmet? No? I això ho canviarà Einstein. Això
vinga.
Són uns segles després.
Que ens hi posem, no?
Vinga.
Me. No, no, no. Gravity, yeah. Jo et veig més Joan Meyer,
sí, això,
eh?
Això
està, que sí, que és més Joan Antó català.
Sí, més aliança del sastre, sí.
Gravity, per tots aquells que us hagi agradat el tema. Clar, la gravetat la tenim, ara ho dèiem, sempre associada a Newton, però hi ha una altra persona,
exacte,
un altre gran científic, que bé, ens ho deia Joan Antó en català, com és Einstein, que va ser l'altre gran geni de la ciència que va acabar explicant-nos, al final, com funciona la gravetat.
Sí, en algun dubte, que després comentarem al final. Einstein torna a ser un d'aquests científics de la història, en majúscula, també personatge, des del punt de vista del pla personal, molt complicat, en un caràcter molt, molt complicat, aquest home, també.
Mira, al final em dóna la raó a lo de si era compatible ser físic i,
bueno,
i simpàtic.
Sí, no ho sé, però els genis alguna coseta tenen per ser genis i han de tenir cosetes, no? Són gent molt especial. Einstein era també molt, molt especial. Però ara no va d'això. Llavors, ell dedueix una cosa que anomenem la relativitat general. La relativitat general, que fa por el nom, a començament del segle XX, crec que publica el primer article o l'any 1915 o el 17, ell diu, aquesta realitat general ens explica com funciona la gravetat a gran escala, com funciona l'univers, com funciona la gravetat. I es carrega, que no ens escolti Newton des de la tomba, es carrega això que diem la força de la gravetat. Ell diu, la gravetat no és cap força, és simplement una deformació de l'espai-temps. L'exemple que sempre hem posat és una tela elàstica, l'hem utilitzat algun cop aquest exemple, una tela elàstica que seria l'espai barra temps, però no ho compliquem ara amb el temps. Si posem una boleta pesada, això deforma la tela, de manera que si un objecte passa per allà tindrà tendència a caure dins del pou, dins de la deformació de la tela. Això és la gravetat per Einstein. Per tant, no és cap força, és simplement una deformació de l'espai i temps. I diu, per tant, no necessitem cap corda invisible, no necessitem res que la transmeti, simplement és que és una deformació de l'espai, i si jo passo per allà a la vora i no vaig suficientment de pressa, tindré tendència a fer una espiral, com en una aigüera, no?, i caure dins d'aquesta deformació, que és la gravetat que em provoca aquell objecte. Com més pesat, com més massa té un objecte, més enfonsa la tela, més gravetat hi ha, i ja està, i punt. Continuen funcionant més o menys les fórmules de Newton, ara t'explico el que vol dir més o menys, però ja no es necessita corda invisible. Ja no és
ja
una
no és
força.
Yeah.
Ja no es mereix que l'anomenem força. És simplement, entre cometes, una deformació de l'espai-temps. Què permet tot això? Permet, la realitat general permet, deia, Newton explica el 99,9% de com funciona la gravetat amb el nostre món, no? Doncs la realitat general explica com funciona el 99,9999999, és a dir, millora, millora el que Newton va fer. Hi havia coses que Newton no ho podia explicar, casos extrems, eh? En la nostra vida quotidiana és perfecta.
Per tant, Joan Antó dona un pas important,
important
per la ciència.
Molt important.
No?
Per exemple, el que permet la realitat general, el que permet aquest coneixement de la gravetat, de la deformació de l'espai-temps, és, per exemple, pensar que hi puguin existir forats negres, pensar que hi pugui haver un objecte que arribi a deformar tant la tela, que la trenqui figuradament, que la trenqui per sota de manera que res que hi caigui no en pugui tornar a sortir. I aquest és el concepte de forat negre, que es dedueix, teòricament ja es dedueix de la relativitat general, tot i que Einstein es negava a acceptar que existissin aquests objectes. Ell deia, segur que la natura deu tenir una llei que prohibeix que puguin existir aquests enigmàtics i fascinants objectes que ara anomenem forats negres. No va ser fins molt després que Einstein, que les fórmules d'Einstein haguessin predit que existien, no va ser fins a la dècada dels 60 que realment es troba la confirmació que sí que existeixen aquests objectes. Però, per tant, el salt que es dona és molt important per explicar casos molt extrems que la gravetat de Newton no podia explicar. Satellite of love. Satellite of love.
A veure, Joan Antó, ara és el moment en l'espai que et dic, ja ho hem entès tot. I
que
tu
bé,
dius...
Que bé, que afortunada, Mercè, que afortunada. No ho hem entès tot. No, lamentablement, no és el bo de la ciència.
Que sempre, no?
Estem intentant entendre una cosa que es diu natura, i la natura se n'enfot de nosaltres. Cada cop estem més a prop, penso, eh? La natura no sé si pateix una mica, eh? Perquè diu, aquests humans se m'estan acostant.
Se m'estan acostant.
Però no, encara ens queda. Mira, tot i que la física d'Einstein és genial, mai millor dit...
Té alguna fissura, no?
Correcte. Torna a haver-hi punts molt extrems que no és capaç d'explicar. Mira, per exemple, abans parlàvem dels forats negres. Doncs què passa dins, exactament en el centre d'un forat negre no ho sabem. No ho pot explicar ni la relativitat de l'Einstein, ni la mecànica quàntica, que és l'altra gran pota de la nostra física moderna. Cap de les dues poden explicar què passa exactament amb el punt central d'un forat negre. Clar, no pot ser. Això ja ens fa sospitar que, per tant, la física que tenim no ha de ser l'última física. Ha d'haver-hi quelcom més, ha d'haver-hi una física que englobi, d'alguna manera, la relativitat general i la mecànica quàntica. Tampoc és normal, Mercè, que actualment, si vulguem estudiar l'univers, diem, utilitzem, doncs, les fórmules de la relativitat general. En canvi, si volem estudiar les micropartícules, diem, aquí hem d'utilitzar la mecànica quàntica. Per què hem de triar? La natura segur que no tria per fer funcionar el món. No? Això vol dir que la física que tenim no és encara la bona, bona, bona. Ens queda encara, com a mínim, una següent revolució, que és la que ha d'unir aquestes dues grans pilars de la física i fer-nos una cosa que ens pugui explicar tot. Tot vol dir el 100% de lo que hi ha a l'univers, fins i tot el punt central d'un forat negre. I aquesta és una revolució que Einstein no va poder donar, no va poder sumar la quàntica amb la relativitat. Stephen Hawking tampoc no se'n va sortir. Molts científics han dedicat la seva vida a poder unir aquests dos pilars. De moment no s'ha aconseguit. Ves tu a saber si som a pocs anys de que es faci, però aquell moment és una revolució. Serà una revolució equivalent a la que va fer Galileu, Newton o Einstein.
9 a 8 metres per segon. És per això que gira el món. Newton té...
Per cert, Joan Anton, ja per acabar, tot el que ens has explicat, clar, tot això val per la Terra, oi?
Sí, tot. El que passa és que aquí a la Terra ho expliquem tot amb Newton. No ens cal anar a la relativitat general, que són fórmules molt complicades. Uh-huh. Amb les de Newton no en tenim suficient perquè el que tenim a la Terra no és extrem. És comportament normal, diríem, excepte quan anem a llocs extrems com un accelerador de partícules o llocs així on ja hem d'utilitzar físiques més avançades, sí.
Doncs, Joan Anton, et sembla si ho deixem aquí?
Que vostè digui.
Ens retrobem la setmana vinent.
Si ho vol.
I estarem ben atents avui, sobretot demà, mirant el cel
això,
amb aquesta lluna
s'ha de mirar el cel.
No? Creixent,
sí,
que estarà alineada
al costat de Venus.
Al costat de Venus. Li demanarem a la nostra companya Vanessa Carrasquilla.
Molt bé.
Que no sé si encara tindrà totes les eines necessàries.
Només es necessita la mirada.
Què necessitem?
La mirada. Bàsicament, ull nu per gaudir d'aquest espectacle,
sí?
I si algú vol fer una fotografia, amb una càmera, amb un mòbil normal ja se'n poden fer, i qui vulgui fer en una càmera una mica més avançada, en un trípode i tal, doncs endavant.
Doncs mira, estarem ben a la White i ho compartirem, si no, la setmana que ve.
Genial.
Amb el Joan Anton. Cuida't molt, Joan
Igualment,
Anton.
Igualment.
Ràdio Estel. Escoltant... Sentiràs.